Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'acaba de fer públic un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per votar a la capital catalana l'1 d'octubre. Després de dies sense definir una posició concreta, l'alcaldessa Ada Colau ho ha confirmat en un tuit aquesta tarda. Afirma que compleix amb el seu compromís i diu que a Barcelona l'1 d'octubre es podrà participar sense posar en risc institucions i servidors públics. El que no ha aclarit l'alcaldessa és quina és la fórmula acordada perquè tots els barcelonins tinguin un local de votació. Pocs minuts després de la piulada d'Ada Colau, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha repiulat el mateix tuit i l'ha qualificat de bona notícia. Poc abans de saber-se aquest acord, això sí, el secretari municipal de l'Ajuntament ha dictaminat en un informe que el govern de l'alcaldessa ha d'acatar el Tribunal Constitucional i no pas col·laborar en el referèndum cedint col·legis electorals perquè, si no fos així, pot haver-hi conseqüències penals. Un dia molt marcat per les tensions institucionals sobre el referèndum, la Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella contra els membres de la sindicatura electoral, que són 5. És una de les accions judicials que hem conegut avui. També hem sabut que hi ha una altra querella en marxa contra Neus Lloveras, presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, i Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis. I sobre el referèndum, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha dit avui que si mai Catalunya esdevingués independent, respectaria la decisió. Juncker ha avisat que si Catalunya assoleix aquesta independència, no es convertirà immediatament amb membre de la Unió, sinó que haurà de negociar a les condicions d'un reingrés. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora, tot seguit d'aquí a uns instants sobre els refugiats al mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Ricardo Aparicio. Cada matí de dilluns a divendres et convido a compartir amb nosaltres el nou programa de Ràdio Estel, Ja era hora. Hi trobaràs informació, actualitat, tertúlia, 5 estrelles, tot el que ha de tenir un prime time radiofònic. Però sobretot hi trobaràs pluralitat i rigor. Parlem per tothom que ens vulgui escoltar, sense distincions, aquí ningú es queda fora. Un programa per Catalunya i Andorra en el que tots sou benvinguts. Ja era hora.
Ja era hora amb Ricardo Aparicio, de 8 a 10 hores, a Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats, sense mirar d'obrir-los mai. René Descartes, filòsof.
Ràdio Estel.
mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. 12 dies són els que resten per al 26 de setembre. Aquesta data és important perquè és l'últim dia del termini que es van marcar els països de la Unió Europea dins el compromís assumit l'any 2015 per acollir en total 160.000 persones i entre 17.000 i 18.000 en el cas de l'Estat espanyol. Tenim aquesta situació amb el 26 de setembre més a prop i les xifres van circular en aquests dies. Ara fa uns dies es parlava d'uns quants centenars de refugiats que són els que hauria d'acollir Espanya cada dia perquè es complís el compromís. Certament no és només Espanya l'únic estat que està incomplint aquest acord, aquest compromís. Ens preguntem si encara hi som a temps i si més enllà del 26 de setembre pot haver-hi una reacció perquè amb la pressió social i amb el sentit de justícia que tots tenim puguem ser més hospitalaris, més acollidors i que, en definitiva, Europa mantingui la seva ànima. Ens acompanyen per analitzar avui l'actualitat Pascal Coissard, que és portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I ben tornada després d'un temps, però gràcies per la seva col·laboració. També tenim amb nosaltres Cristina Ruano, que és membre d'Oxfam Intermón i també responsable de comunicació de la plataforma Veniu Ja. Cristina Ruano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I saludem finalment, en aquest cas a l'altra banda del fil telefònic, Anna Roig, que és cap de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Anna Roig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, la plataforma Veniu Ja, Cristina Ruano, què és, en què consisteix, com s'ha creat?
Doncs és una iniciativa de força entitats a nivell de l'estat espanyol, més de 350 en aquests moments, que són tant ajuntaments, universitats, escoles, empreses, entitats socials, que s'han ajuntat per dir volem acollir, volem que aquests compromisos humanitaris es compleixin igual que es compleixen doncs, altres compromisos més econòmics o així. I llavors per pressionar amb un fil conductor, no? Un mateix fil que les uneix i que és un comptador que va marcant el temps que queda perquè arribi aquest dia del termini, no? Que comentaves, el 26 de setembre, i també quantes persones falten per arribar.
Nosaltres, de fet, a radioestel.cat des de fa uns mesos estem també publicant aquest comptador. En aquests moments són 12 dies, 5 hores, 51 minuts els que queden perquè expiri aquest termini. Bé, és una simbologia aquesta dels números, però en qualsevol cas, segons s'acosta la data, estem veient que és realment molt difícil que es compleixi aquest compromís. Ara intentarem explorar què comporta, però també Pascal Coissard i Anna Roig i la mateixa Cristina Ruano, com veuen la situació en aquests moments? Què passa? Per què no s'estan acollint refugiats? Potser aquesta resposta ja l'hem sentit altres vegades, o almenys interpretacions sobre ella. I què és el que es pot fer encara per acollir aquests gairebé 18.000 refugiats a Espanya? Em sembla que la xifra que s'ha assolit en aquest moment no arriba ni al 20%, em sembla. Em poden corregir si volen. Pascal, per exemple?
No, bueno, queden més de 15.000 persones per acollir a l'estat espanyol, entre les persones reubicades, no? Les que ja es troben en territori europeu i que bueno, pues els altres estats de la Unió Europea s'han compromès a acollir en els seus estats respectius. I les persones reassentades, no? Que són les persones que estan en tercers països, no? Que no són de la Unió Europea i que poden ser, per exemple, Líban, Jordània o bé Turquia, en el cas, per exemple, de les persones que fugen de Síria. El que veiem és que pues, aquest programa de reubicació i de reassentament, especialment el de reubicació, ha estat un frau. Nosaltres, des de la Comissió Catalana d'Ajuda a Refugiat, no tenim por de dir-ho, perquè simplement pues veiem que no hem arribat ni a un 15% de persones reubicades i reassentades a l'estat espanyol, i el pitjor de tot és que l'estat espanyol no és qui més incompleix amb aquest compromís. Hi ha països que no han reassentat ni reubicat una sola persona.
Per entendre'ns, la reubicació comporta acollir persones que ja han fugit del seu país, la majoria de Síria, parlem de les conseqüències tràgiques de la guerra a Síria, i que ja són a territori europeu, no? A Grècia,
Itàlia,
a Itàlia, per exemple, on hi ha moltes persones, i el compromís europeu, sobretot, que es puguin redistribuir. Vaja, que tots els estats assumeixin, no?, el deure d'acollir o aquesta virtut d'acollir.
Sí, simplement aquestes persones tenen dret a l'asil. La gran majoria d'elles entra de ple en la definició d'una persona refugiada, podrien beneficiar d'algun tipus de protecció internacional i, malauradament, estan estancades, encara existeixen campaments, o sigui, i estan en condicions, la majoria deplorables, en països que no tenen les capacitats per acollir-los, i als països que s'haurien de comprometre a acollir-los i a fer-ho de manera definitiva, pues no ho estan fent, com ho estem veient pues en el nostre cas amb l'estat espanyol.
Sí, Anna Roig, sí. Des de Càritas.
Jo crec que hi ha una clara manca de voluntat política. És a dir, veiem altres països que ho estan fent i ho estan fent bé, però en el nostre cas, fer una política a nivell estatal, el govern de espanyol està mirant cap a una altra banda. El tema de les persones refugiades està vulnerant els drets humans directament, amb la Convenció de Ginebra per davant, i nosaltres el que, com a sortida i a final, el que estem demanant, juntament també amb la comunitat de Sant Egidi, és la creació de corredors humanitaris per tal de que arribin aquestes persones i es puguin acollir. També recordem i expliquem que el sistema estatal que decidim muntar a Espanya per acollir aquestes persones, les poques que han arribat, no ho ha delegat, com es va fer fa molts anys amb els bosnians, per exemple. No s'ha delegat amb els ajuntaments i els serveis socials local, sinó que s'ha fet a través de tres o quatre entitats a nivell estatal, i és un pla que té unes certes garanties, és cert, es dona, en quan tens la cita i tens una targeta, que es diu la targeta vermella, et donen unes garanties, una possibilitat d'establir-te, de poder tenir un allotjament pagat, una maltransició durant un temps, però estem parlant que són persones generalment amb trajectòries vitals molt trencades i amb unes trajectòries de molt de patiment. I, per tant, pensar que aquestes persones en dos anys estaran en una situació de plena acollida o de plena integració, estem veient que és fals, no? Per tant, Càritas, per exemple, el que està fent és que està acollint més o menys són unes 200 persones que estan quedant fora ja d'aquest pla estatal i que no saben què fer ni on anar. I, per tant, és el paper del dia després de Càritas, no? D'aquestes persones que, com que el pla, fins i tot, de l'estat és molt, molt esbiaixat, és molt petit, és molt per la necessitat que hi ha i per la vulnerabilitat d'aquestes persones, les necessitats que es contemplen doncs no queden satisfetes en aquest sentit. I, per tant, sí que demanem, tot i que en 15 dies sabem que això no resoldrà, poder crear aquests murs humanitaris que encara estem a temps, però que no perdem l'esperança, perquè Càritas no es perd mai l'esperança, però realment no som gaire optimistes.
El refugi, evidentment, no és una realitat nova. De refugiats en tenim aquí a Catalunya i a Espanya des de fa dècades. No és només amb la guerra de Síria o amb els refugiats de l'Iraq. Per distingir només breument conceptes, recordem que refugiada és aquella persona que ja rep un estatus de refugiada, i els corredors humanitaris comporten que amb un viatge amb avió que es pugui facilitar amb un visat, aquestes persones reben la distinció o la categoria de refugiats en el propi país d'acollida, i això doncs facilita i agilitza les coses. Sabem que la comunitat de Sant Egidi, com també Càritas, ha fet molta feina a Itàlia, a França està començant, aquí no acaba de sortir, oi, deia Anna Roig.
No, no, lamentablement ja ara hi ha un tema de voluntat política de deixar-ho fer i lamentablement el govern espanyol no està per la labor.
Bé, i parlant del que es pot fer d'aquí al 26 de setembre i potser d'una manera més possibilista després amb aquesta iniciativa Veniu Ja, que mostra un lema una mica gradualista, no? Primer parlàvem volem acollir, va haver-hi una manifestació fa unes setmanes a Barcelona i ara veniu ja, no? És una mica ja els volem aquí.
Ja portem molt de temps dient-ho, no?
Sí.
És una de les coses que es va detectar. De fet, hi havia la manifestació a Barcelona va ser la més gran a nivell europeu de petició, de volem, realment la societat està disposada, té ganes de posar tots els mitjans perquè es pugui fer efectiva aquesta acollida. Volem casa nostra, casa vostra, va portar una campanya que al final no era de ningú però era de tothom, no? I va permetre que s'agrupessin tot de diferents iniciatives que estaven doncs, molt a nivell local o amb entitats més grans reclamant que es fes efectiva aquesta acollida. Llavors, en Veniu Ja va ser com una continuïtat després d'aquesta casa nostra, casa vostra, que es va tancar al febrer i que doncs, va deixar a la ciutadania moltes ganes de que realment això passés. Doncs d'aquí ve, no?, el Veniu Ja, ja de l'urgència que tenim de que realment poder donar resposta a aquesta gent que està esperant, a totes aquestes persones.
Avui a radioestel.cat tenim la pregunta del dia, com sempre de dilluns a divendres. Us preguntem aquesta vegada, amics oients, com exigiríeu al govern espanyol que aculli els 18.000 o 17.000 refugiats acordats per al 26 de setembre? Teniu tres possibles opcions, sumant-me a una altra gran manifestació, una altra amb una campanya d'oferiment de la pròpia llar o altres iniciatives, o impulsant unitat de les entitats d'acció social perquè almenys s'avanci. Són moltes vegades respostes complementàries, o alguns es poden sentir identificats més amb una que amb l'altra. Però pregunto a Cristina Ruano, però també a les altres, hi ha alguna manifestació pensada? No sé si convocada, però pensada sí, d'aquí al 26?
Realment, a nivell de Catalunya, no està previst ara mateix una gran acte que agrupi tot d'iniciatives. Sí que hi ha diferents grups que estan organitzant, jo sé que Girona s'està organitzant i algun acte també a Barcelona, però més petits.
Potser són més, de vegades els petits, però amb accions complementàries, són més eficaços, potser, en aquest moment, que una gran concentració.
Bueno, ara mateix, realment, amb la situació que tenim, és també complicat, no?, perquè s'ajunten moltes dates, i això també dificulta poder moure certes coses, encara que tingui tot el sentit i puguin tenir un gran suport de la ciutadania.
Pascal Cuasà.
Sí, crec que el context actual a Catalunya i els esdeveniments molt propers fan que serà difícil donar-li molta difusió a aquest tema. Per sort, pues moltes gràcies a vosaltres, a Radio Estel, per no oblidar-se.
No ens oblidem, no.
Del tema, no? I en aquest sentit, nosaltres sí que farem roda de premsa, nota de premsa sobre el tema, seguríssim.
Amb les dades segurament que ja tinguem el 26 de setembre sobre sí, el grau d'incompliment.
Perquè no es preveu que s'aculli a més persones d'aquí al 26 de setembre i si fos el cas seria pues, com s'ha vist en les últimes vegades que han arribat persones.
Poques desenes, per diguéssim.
Seria pues, un gran màxim de potser 100 persones, no? Per tant, l'incompliment serà flagrant, no? A més, hem vist com Grècia ha trobat una forma de dir que doncs no tenien més perfils reubicables, no? Que no hi havia més persones refugiades reubicables a Espanya, no? Ho va fer en una comunicació directa al govern espanyol.
I de vegades el govern espanyol, per defensar-se, s'acull a aquestes coses, no? De fora no ens deixen fer-ho, diuen.
Exacte, o sigui, el govern grec va comunicar això al govern espanyol, nosaltres tenim molts dubtes de que sigui així, simplement perquè pues, cada dia tenim consultes de persones a la nostra entitat que ens consulten a nivell jurídic, doncs com puc fer per portar aquesta persona que està a Grècia, etcètera, etcètera. Per tant, perfils n'hi han.
Bé, per no prendre més minuts a Anna Roig, que ens escolta des de la distància, però des de la proximitat alhora, només una última qüestió. Càritas, preveu també alguna comunicació, algun acte els propers dies o donar a conèixer la feina que està fent en la línia del que vostè ens comentava?
Sí, hi ha previstes diferents accions petites, segons la nostra manera de ser també, però una d'elles és donar a conèixer una mica més el programa que estem portant a tema, perquè crec que és important també amb el tema de les persones refugiades poder donar testimoni d'esperança i exemples de coses que es poden fer des d'aquí, no? Doncs des de famílies o comunitats parroquials que ens estan seguint habitatges per a aquestes persones, o hi ha tot un grup de voluntaris, som l'entitat que la Generalitat està posant en marxa, programa de mentors, que són persones voluntàries, entre 3 i 5, que acompanyen i es fan com responsables una mica d'una família refugiada i s'encarrega una mica doncs, d'ajudar-los amb la coneixença de l'entorn, amb els itineraris laborals o amb els itineraris de relacions, que també són molt importants. I justament ara, el mes de juliol, doncs, vam començar aquest procés de mentoratge de manera pilot juntament amb la Generalitat i, per tant, doncs, donar testimoni d'aquestes coses que s'estan fent crec que també és important, no? Perquè al final també ens hem de preguntar i hem de demanar al govern espanyol que deixi venir a les persones a les quals es va comprometre i també igual d'important és que a les que estan aquí els hi reconegui també l'estatut de refugiat, perquè el que els hi passa moltes vegades és que venen i l'estat els hi denega l'estatut de refugiat. I, per tant, es queden en un límit legal perquè ja no tenen aquest estatus de refugiat que els permet seguir amb tranquil·litat i poder fer recuperar la seva vida, no?, amb una mica de tranquil·litat.
És clar, vostè mateixa ho comentava abans, Càritas atén persones que no estan en cap registre, no?, dels acollits o dels que han arribat. I això també és una realitat important per considerar, recordar aquelles persones que no formen part ni tan sols d'aquest compromís perquè no estan comptabilitzades, perquè no reben cap atenció. Moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts, Anna Roig, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Una abraçada i fins una altra.
Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda. Seguim aquí en el Mirador de l'Actualitat. Passen ara 7 minuts d'un quart de 7. Ens acompanyen Pascal Quasart, que és portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, i Cristina Ruano, que és responsable de comunicació de la plataforma Veniu Ja, en aquest cas avalada sobretot per Oxfam Intermón i també segur que amb la solidaritat i col·laboració d'altres entitats, ahir deia abans. Sí. Per cert, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, recordem que és un organisme que, vaja, des de fa molts anys, des d'abans de la guerra de Síria, treballa...
Sí, nosaltres treballem amb les persones refugiades des del 2004 a Catalunya i, per tant, sí, tenim molt clar de que les persones refugiades poden venir de qualsevol país, no? No només són els sirians que poden optar a sol·licitar la protecció internacional. De fet, ara mateix veiem que hi ha moltes persones de Llatinoamèrica també que es presenten i que sol·liciten asil aquí a Catalunya. I en concret molts països d'Amèrica Central, no només Venezuela, sinó també Honduras, El Salvador, on pateixen doncs, les violències fetes per les mares. No? També dic que nosaltres, com a Comissió Catalana d'Ajuda a Refugiats, també som membres de Veniu Ja.
De fet,
Càritas
també, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Badalona, hi ha moltíssimes entitats, realment són moltíssimes, i va néixer de que totes aquestes entitats estaven veient que el govern no estava posant els mitjans, no estava posant doncs, la iniciativa que havia de posar per aconseguir que vinguessin.
I què creuen vostès que hauria de fer el govern espanyol? Potser més enllà de la possibilitat de fer a correcuita una acció per acollir-los tots, però si no hi ha temps, almenys per avançar en el compromís.
Sabem que han enviat més persones a l'Iban per intentar completar, o com a mínim pels números que diuen, això sembla, amb el número de persones reassentades.
Perquè l'Iban és on hi ha més refugiats sirians.
I de fet és on s'estan trobant amb bastants problemes i fins i tot estan arribant a retornar algunes persones de l'atenció que es troben dintre del país, perquè hi ha una de cada quatre persones del país és de Síria, en realitat. No és de...
Sembla que més d'un milió de sirians, sí. No? El Líban, que és un territori molt petit, com segur que tots sabem.
Doncs això, les últimes notícies que ens han arribat és que han enviat més funcionaris per poder agilitzar els tràmits i que des d'ara fins a finals d'aquest any poguessin venir fins a 700 persones que serien les que completarien el cupo de persones reassentades. De tota manera, també cal dir que el cupo de persones reassentades és el mínim, són 1.000 i escaig persones, 1.800 a prop de 1.800, i les altres, fins a arribar a les 17.000, són reubicades, i és el que deia la Pascal, no? Que hi ha persones que segueixen esperant, tant a Itàlia com a Grècia, hi ha persones que segueixen esperant a molts altres llocs i que se'ls podria oferir perfectament. Mm. per exemple, a l'Iban mateix es podria, el govern, si volgués donar resposta a aquesta voluntat ciutadana, podria dir, doncs, aquestes persones, ja que en Grècia no li queden perfil, les agafem d'un altre lloc.
Clar, potser són persones que necessiten refugi i potser aquí és absurd distingir categories de que si estan en un lloc o en un altre. Sí, són persones que han fugit de la guerra i necessiten acollida.
Sí, des de l'acord entre la Unió Europea i Turquia de març de l'any passat, doncs les persones que han arribat després d'aquest acord no són considerades com reubicables, no? Perquè han arribat de manera suposadament il·legal, perquè hi havia aquest acord, no? Que no permetia que les persones que estiguessin a Turquia poguessin passar a la Unió Europea considerant que Turquia és un país segur, no? Doncs totes aquestes persones que han arribat després no poden ser reubicades. Llavors, una de les coses que es podria exigir a la Unió Europea i també a l'Estat espanyol és revisar els criteris que permetin ampliar els perfils de reubicació, no? O sigui, primer a totes les persones que també han arribat després de març 2016, però també a altres nacionalitats, perquè ara mateix en la reubicació només poden entrar les persones de Síria, d'Iraq, d'Eritrea i de vegades d'Afganistan. Però no només hi ha refugiats en aquests quatre països, hi ha també persones que pateixen violacions de drets humans a tot arreu del món.
Un apunt breu sobre el que comporta, pel que fa a drets i deures, l'estatut de refugiat. És una concessió temporal, no?, d'estar un temps en el país d'acollida.
Bueno, en realitat, l'estatut de refugiat sí que és una concessió per 5 anys, però que pot ser renovada i la persona refugiada després de 5 anys també pot optar la nacionalitat espanyola, no? Uh-huh. Llavors, a priori, és un estatut que permet a la persona instal·lar-se i considerar que aquest país, que és el seu país d'acollida, serà el seu país, no? Serà un país d'inclusió, serà el seu país, serà la seva nova vida, no? El problema és que ens trobem, com deia abans l'Anna Roig, que moltes persones pues, no veuen l'estatut de refugiat concedit mai, no? Són persones que es veuen denegades de la protecció internacional i que, per tant, pues, després d'haver estat un any, dos o tres aquí, pues, han de tornar a començar o bé en un altre lloc o bé en el seu país d'origen.
De fet, també caldria comentar que de les persones que sí que els atorguen la protecció internacional a Espanya, que són molt poques respecte a les que presenten la demanda de protecció internacional, la majoria ni tan sols els atorguen l'estatut de refugiat pròpiament, sinó que és una protecció subsidiària, com un segon grau, no? un segon nivell, no? Una segona categoria. També és bastant trist que hi hagi tantes persones en aquesta situació.
Quan el papa Francesc parla sovint dels descartats, em sembla que aquí tenim bons exemples, no? Persones que no entren en accions, que a més sobre una xifra petita que implica un compromís. Una exploració breu, si els sembla bé, ens queden 2 minuts i mig sobre el que és la realitat del conjunt d'Europa. Espanya no és l'únic país que no ha fet els deures en això. Mm-hmm. Els altres 27, de moment comptem el Regne Unit encara, però...
De fet, hi ha hagut tribunals dient que l'actuació d'alguns països que s'havien negat a complir amb les quotes no era la correcta, que havien de realment complir amb això que els demanava des de la Unió Europea. Mm. Això també contrasta amb el fet de que hi hagi tants països que no estan complint. Si els tribunals els hi reclamen, entenem que la Unió Europea hauria de poder ampliar les condicions, com deia Pascal, o així, perquè poguessin complir amb aquestes quotes.
Sí, hi ha una tensió clara entre les institucions europees i els estats europeus, no? Hem vist com Eslovàquia i Hongria han recorregut, no?, a l'acord de reubicació i doncs els tribunals de justícia els hi han dit que no, que havien de complir amb aquest acord, no? Uh-huh. Llavors, de moment, pues, aquests països no tenen a cap reassentat ni cap reubicat, no? Veiem també com Polònia no ha acollit a cap refugiat tampoc. És clar que hi ha aquesta tensió, que hi ha països de la Unió Europea que no tenen cap intenció de fer-ho, principalment perquè l'extrema dreta és molt present en els seus governs i veiem com pues, la Unió Europea, com deies al principi, està perdent, no?, el seu sentit acollidor. I...
La seva ànima, dèiem, no? Una manera, sí, de dir-ho. Per cert, que Veniu Ja té un hashtag al Twitter, no? Es pot trobar, es pot buscar a internet Veniu Ja o Venir Ja en castellà.
Mm? Sí, i allà podeu trobar i anar seguint també les arribades i les diferents iniciatives vinculades a les entitats que estan adherides a la campanya.
Esperem que es pugui complir aquest compromís, si no el 26 de setembre, que ja és gairebé impossible, vostès mateixes ho han dit, quan tan aviat com sigui possible, encara que sigui després o d'aquí a finals d'any. I no ens quedem en aquests 7.000 que busquen al Líban o xifres més petites. Gràcies novament, Pascal Quasart, portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, i Cristina Ruano, responsable de comunicació de la plataforma Veniu Ja. Fins una altra. Bona tarda.